Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Aquí l'esclava del Senyor, facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
Ave, ave Dominus.
I el Verb es feu home i habita entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
Et ventris tui, Jesus. Ave Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel, informatius.
Passen gairebé 2 minuts de les 12 del migdia. Bon dia, us informa Júlia Julbe. Fiscals del Tribunal Suprem consideren que l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, era el líder absolut de Tsunami Democràtic. Segons Avance l'Espanyol, a través d'un escrit que redacta el fiscal Fidel Cadena, també veuen terrorisme en la causa independentista. L'escrit detalla que l'expresident portava les regnes de la plataforma, que era informat des d'un inici, i defineix Tsunami Democràtic com un grup organitzat de caràcter terrorista. Aquest informe ja s'hauria entregat a la tinent fiscal del Suprem, que ara prepara el dictamen definitiu de la Fiscalia. De fet, la Junta de Fiscals va rebutjar en un primer terme un informe contrari a investigar Carles Puigdemont per terrorisme. Aquest document de Fidel Cadena consta com a annex d'aquella reunió. Més qüestions. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, es mostra favorable a permetre la tramitació del Hard Rock, com vol el Partit Socialista, a canvi de poder aprovar uns nous pressupostos per al 2024. D'aquesta manera, s'aplana el camí per poder reeditar un pacte entre Esquerra i el Partit Socialista, tot i que els comuns aquest any ho situen com una línia vermella. Marxem al Parlament de Catalunya. Més detalls. Judit Caselles, bon dia.
Bon dia. L'any passat els comuns van aprovar els pressupostos a canvi que el govern no destinés ni un sol euro públic al Hard Rock. Aquest any, però, són més intransigents directament, no volen que el projecte es tramiti. Aragonès els demana altura de mires, tenint en compte que al Parlament hi ha una majoria a favor del casino.
I amb un govern que és incapaç de plantar-se davant de projectes com el Hard Rock, ja li dic que nosaltres no hi serem.
De debò que sacrificarem tot això per un projecte que en aquests moments no hi ha les majories en aquest Parlament per canviar-ho? Jo crec que és el moment de la responsabilitat.
El PSC, per la seva banda, no ha entrat a valorar el xoc entre Aragonès i els comuns, malgrat que l'acord amb el govern per als comptes estigui molt avançat.
Moltes gràcies, Judit. I encara a Barcelona, aquesta una mirada posada al barri del Raval, on hi ha programat 4 desnonaments simultanis als habitatges situats al carrer del Carme i al carrer d'en Robadors. Sindicats i entitats pro habitatges concentren des d'aquest matí davant dels immobles per evitar que aquestes famílies siguin desnonades. Aquesta hora hi ha força gent concentrada a la zona. A la zona també hi ha un fort dispositiu policial que ha arribat ara fa pocs minuts. Per tant, n'estarem molt pendents. I abans dels esports, matí molt complicat a la xarxa de Rodalies. Des de primera hora d'aquest matí s'han registrat incidències a l'R4 i l'R7 per un nou robatori de cable a la catenària. La sustracció s'ha produït entre Sabadell Sud i Cerdanyola, un fet que ha obligat a circular per via única entre Sabadell Sud i Montcada Bifurcació. I a l'R7, el tram entre Cerdanyola Universitat i Cerdanyola es feia en aquest cas per carretera. Els usuaris lamenten la manca d'informació i el caos del servei de bus.
Anava a pillar l'R4 i no ha passat encara. Deia que passava una Lleida i no ha passat mai. He vingut aquí a pillar el bus, però tampoc passa.
Estábamos nosotros aquí en Cerdanyola por la mañana y nos han dicho que iba mal, solo iba una vía y no podíamos ir a Terrassa, íbamos a la Terrassa y nos hemos quedado aquí hasta ahora. Buscaremos otra alternativa, un bus o alguna cosa, buscaremos. Però també van mal los buses.
Primer han posat un tren que ha passat per l'Ambnet que va cap a Terrassa, de la R4, que anava cap a Barcelona. L'únic tren que ha passat cap a Terrassa, però anava tan ple que no hem pogut entrar.
Mentrestant, Renfe detalla que el robatori de cable es va més que duplicar l'any 2023 a Catalunya, mentre el conjunt de l'Estat va caure un 7,4%. En total, l'any passat es van registrar a Catalunya 151 intents o robatoris de cable, mentre que el 2022 en van ser molts menys, 70. La província més afectada és Barcelona, que va registrar 105 successos el 2023 i 36 el 2022. A punt d'enfilar les 12:06, fem un cop d'ull a l'actualitat esportiva amb Pol Corredoira.
En clau Barça, Mundo Deportivo apunta que el club estaria molt molest amb Rafa Márquez, l'entrenador del filial blaugrana. L'exjugador, ara responsable del Barça Atlètic, ha fet dues publicacions a les xarxes socials en les quals fa publicitat d'una empresa d'apostes, un fet que no ha agradat al club, que estudia, segons aquesta informació, traslladar el cas al departament de Compliance per si pot ser motiu de sanció interna. Aquest fet, sumat a les discrepàncies d'aquest cas de postular-se com a successor de Xavi, el podrien descartar per assumir el primer equip del Barça. I fa uns minuts s'ha vist Kylian Mbappé a l'aeroport del Prat de Barcelona. L'encara jugador del PSG ha passat dos dies a la capital catalana i torna a la disciplina de l'equip francès, que abandonarà el 30 de juny. Es dona per fet que serà per marxar al Real Madrid. Mbappé no ha volgut fer declaracions a la premsa. I actualitzem la informació que us explicàvem fa una hora. Ha caigut la bandera a Bahrein. Acaba la sessió matinal dels entrenaments de pretemporada de Fórmula 1. Max Verstappen ha estat el més ràpid, seguit de Charles Leclerc a 7 dècimes i Fernando Alonso a 8 dècimes. Per darrere, Piastri, Tsunoda, Bottas, Albon, Ocon, Russell i Magnussen completen els 10 pilots que han rodat aquest matí. S'espera que els altres 10 ho facin en la jornada d'aquesta tarda.
Doncs amb la Fórmula 1 acabem. Gràcies, Pol. Més informació d'aquí una hora. Serà la 1 del migdia. Sempre també poden seguir connectats a les xarxes socials i web de Ràdio Estel. Fins la 1. Els deixem amb Joan Trias i tot l'equip de la caravana.
Ràdio Estel. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, precària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món.
Si una parte de ti quiere estrenar casa ya, pero la otra necesita entender bien la hipoteca.
Con la que está cayendo, ¿qué hago? ¿Fija, variable o mixta?
Hipoteca con todo Banco Sabadell. Con la agilidad de un banco online y los especialistas de un banco experto. Calcula tu cuota en bancosabadell.com/hipotecas.
¿Saps qué fer per mantenir el volum dels cabells? Introdueix Capilmar Càpsules Il·lusió Anticaiguda a la teva rutina. Nodreix intensament el fol·licle pilós, afavorint la reparació capilar. Capilmar repara els teus cabells des de l'arrel i els revitalitza, recuperant així la fermesa i la brillantor. Demana Capilmar de Laboratoris Marnis a Herbolaris, Farmàcies i Parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel, Barcelona. 106.6. La caravana.
Veu clara, amb Clara Luna.
We had a ara t'has anat als extrems, eh?
Ahà.
Clara Luna, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Clar, és que això de que a partir de les 12 sigui bona tarda.
Ja ho dic sempre. A partir de les 12 per mi ja és bona tarda.
Jo sempre dic bon dia. I així ja... Ah.
Clar, bon dia són 24 hores.
Exacte.
Això no hi ha qui...
Doncs molt bé, estic molt bé, una mica ja atabalada.
Sí, eh?
Sí.
Ja t'ha començat tot, això,
és que,
eh?
És clar, això, quan arriba és com
la
un tsunami...
La maquinària.
Que no s'atura i
clar,
que...
Clar, 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 clar. És bèstia, això. Estem parlant d'eufòria, eh?
Clar.
Ja ha començat la cosa i ja teniu els 6 primers concursants.
No els has vist? Són guapíssims i guapíssimes.
Què passa? Avui... Em posaré...
Perfecte.
La...
Això ho pots veure a la plataforma, o sigui que
exacte,
cap problema.
Exacte, 3CAT. Em posaré el primer programa, que
I
són els
més,
càstings.
T'he de dir que trobo que l'espai era molt bonic. El de l'any passat era molt bonic, sí, que jo hi vaig ser en els càstings. Però aquest any no vaig estar jo en els càstings, però quan vaig veure les imatges vaig dir, ai, quin lloc més xulo. Sí, sí.
On es feia?
A Palo Alto.
Palo Alto, eh? Que xulo, això.
Sí. I tenim els 6 primers, bueno, ja sabeu vosaltres, sí, coneixeu els 6 primers concursants. Sí, que si vols... Sí.
Ens vols dir alguna cosa d'ells?
Sí, te faig una mica de repàs, perquè
va,
així som-hi. Anem familiaritzant-nos amb els noms,
vinga,
amb d'on venen, què fan, qui són... Començo pel Xavi Noms.
Val.
Ell és de Mataró i és jugador de videojocs professional.
Sí.
Mola, eh?
Boníssim.
Té una veu superelàstica.
Val.
Molt bon tempo, molt bona afinació... I ell mateix es defineix com a molt perfeccionista.
Val. Què és una veu molt elàstica?
D'aquestes que poden arribar als greus i als aguts amb molta facilitat.
Val.
Sí. Té 20 anys
sí,
i sobretot s'identifica molt amb l'R&B i amb el soul.
Val.
I fa un primer número preciós.
Clar, que això, per una veu elàstica amb soul...
Super adient, molt
brutal,
molt
adient. És brutal. Anem a la segona.
La segona és la Dúnia. Ella és d'Hostalets de Balanyà, però és d'origen marroquí i va créixer a Pamplona.
Mm-hmm.
Va arribar a la final l'any passat. A mi m'ha fet molta il·lusió que aquest any hagi entrat.
Final dels càstings.
Sí, va arribar a la final, va estar molt a punt d'entrar perquè teníem molts dubtes.
Uau.
Però li faltava una miqueta. I arrel del càsting es va com motivar moltíssim a fer bolos, a formar-se, i la veritat és que ha millorat moltíssim respecte
sí,
a l'any passat. Jo no l'havia tornat a veure.
Aquest any sense dubtes, eh?
Uau, és que quan la vaig veure va ser com, clar que sí, supermaca, supermaca. Ella és infermera, però... ha aparcat una miqueta aquesta... Vol dedicar-se a la música.
Vol cantar, vol cantar.
A més, és que ho fa molt bé, ja ho
clar,
veuràs.
Clar, 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 clar.
Llavors hi ha el Rangel,
sí,
que ell és d'Hostalric, és brasiler, té 28 anys, ve de família musical i s'identifica molt amb un estil molt urbà.
Mm-hmm.
També té una veu molt elàstica d'aquella d'acrobàcies, te'n recordes dels riffs vocals que
sí,
havíem parlat aquí?
Sí, 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 sí.
I la veritat és que és un nano amb un superbon caràcter, molt positiu. Tota l'estona va dient, sí, 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 això ens en sortirem, sí, sí, això ja ho farem, no us amoïneu. I vull dir que és molt maco. I es defineix també com una mica cara dura i jeta, perquè per pujar a l'escenari s'ha de ser una mica cara dura i jeta.
S'ha de tenir un punt, no?
Sí, clar.
Sí?
Home, t'has de creure molt allò que estàs fent, i si allò que estàs fent el teu personatge és cara dura, doncs, clar, l'has de poder defensar.
Sí, 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 sí. Sembla bé.
Va dir també que si entrava a Eufòria es dedicaria a la música 100%.
Ep!
Vull dir que era una mica com... Suposo que era la seva estratègia de dir, escolta, nois, la vostra responsabilitat, si m'agafeu o no,
sí,
que sapigueu que és bastanta,
m'encanta,
no? Llavors, qui més tenim? La Tamara,
sí,
que ella és de Santa Coloma, és comptable, compositora també, havia fet el batxillerat musical i ella amb la guitarra doncs, va composant les seves cançons i està espantada perquè diu que no ha ballat abans.
Hmm.
I clar que aquí...
I aquí es balla,
es balla. Però ella té bon tempo i no li costarà. Té molta empenta i una veu peculiar.
Ai.
Sí, molt connectada amb les emocions. Vull dir que poder no és de les veus més elàstiques,
val,
però és d'aquelles que quan obre la boca atures el que estàs fent per escoltar. Sap, aquest...
Saps el que et vol dir, eh? El vol transmetre, vaja.
Sí, no té dubte d'això, jo crec.
Val.
Saps? Té un fraseig molt bonic. Mm-hmm. Qui més tenim? El Pau Culleré, que és de Balaguer, és molt extrovertit i molt sociable.
Mm-hmm.
I és estudiant...
Ai, com
ho
dius, això?
Sí, molt. És que ja el coneixereu, perquè sí, perquè és molt maco. Estudia a l'ESEM, al taller de músics,
ep,
ha entrat aquest any. Ell és molt delicat, molt dolç i molt sensible a l'hora de cantar i també a l'hora molt intens.
Uh-huh.
Vull dir que no passa per sobre de les coses, saps? És alumne de la Jessamy Boada, que també
home,
l'hem portat aquí.
Sí, tant.
Sí. I toca la guitarra, també. Qui més? Tenim la Lluna, que és la petitona del grup.
Sí.
Viladecans, 16 anys, està estudiant el batxillerat artístic. Ella va esperar-se fins a poder fins a fer els 16 anys per presentar-se al càsting. Val. Perquè ella anava escrivint, ei, que puc venir, que puc venir.
16 anys.
Que li deien que no, que fins als 16 no pots.
Una nena.
Va fer els 16, el dia següent estava allà al càsting.
Uau, m'encanta.
I va dir que venia a passar-s'ho molt bé als càstings.
Doncs
que, si hi entrava bé i que si no entrava, ell el que volia
doncs
era passar-s'ho.
Cap endins.
Balla, té molt bon tempo i té una veu molt poderosa. Mm. I també faig aquest molt...
Molt, eh?
Sí.
Val.
Ja quan les escoltis ja veuràs.
Trobo que està molt bé, això, de venir a passar-s'ho bé.
Clar.
Que és lo important.
És que, clar, jo els he dit... La veritat és que amb ells els dic, si tu no t'ho passes bé, el públic ho percep. Tu quantes vegades has anat a veure un artista que s'ho passi malament? O que t'agradi veure que l'artista s'ho passa malament?
Aquell passar-s'ho bé ha de superar sempre la pressió. Que hi haurà pressió, segur.
Sí.
Segur,
no sé si l'ha de superar o ha d'anar de la mà.
O de la maneta, exacte.
Sí, perquè no te la trauràs de sobre la pressió.
Clar, 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 clar.
És impossible. Quan puges a un escenari hi ha tot d'ulls mirant-te i gent opinant...
És molt bèstia, allò, eh?
Has de fer una mena de, com de protecció, de dir, ei, mira, ja m'ho vinc a passar bé i si la cago, la cago. Jo què sé, també pot ser, eh?
Bé, me n'he donat compte una cosa que avui comentem amb tu i de seguida entrem al tema que ens portaves avui, a part de tractar tot el tema d'Eufòria. Però... hi ha gent amb molt bon tempo, hi ha molta gent que m'has dit que ja té formació musical... hi ha molt artista, trobo, però cap que s'hi hagi pogut dedicar professionalment. I això ens indica una cosa. Lo dificilíssim que és dedicar-se a aquest món i entrar en aquest món.
Sí, i a més ara, com que hi ha tantíssima competència, doncs encara més difícil, no? És que és un moment curiós, també, perquè les xarxes socials fan que tot arribi i que tu puguis fer qualsevol cosa que arribi a molta gent... Però, clar, això ho fa com a l'hora més difícil, no?, de destacar, perquè realment el que tu has de fer per poder-t'hi dedicar de destacar una mica amb alguna cosa.
Clar. Clar,
sí. És... A veure, també tenen unes edats que són joves. Potser el més gran d'aquests que t'he parlat és el Rangel, que té 28 anys, i el Rangel ja està en aquell punt que, ostres, aposto per això 100%, que això també és una... Jo crec que és una cosa que passa al llarg de la vida, no?, que hi ha moments en els que apostes 100% per alguna cosa i pots tenir 18 anys, com pots tenir-ne 37, és igual, no? I de sobte fer un canvi de rumb.
Més no m'animi.
Mira,
37,
mira, és just a teu.
38.
Doncs sempre estàs a temps.
Gairebé, gairebé. Escolta'm, abans d'estar i temps, avui sí que ens volies parlar, ens veies abans, d'aquesta elasticitat de la veu.
Sí, de fet, no tant de l'elasticitat d'una persona, sinó com es diu això... de les tessitures, no? Dels extrems. Què és el més greu i el més agut que podem fer...
Dels pols de la veu, dels pols oposats.
Molt bé.
Val.
El més greu que podem fer amb la veu i el més agut que podem fer amb la veu. Evidentment, el més greu que podem fer amb la veu ho fan els homes, perquè tenen l'instrument, bueno, les cordes més grans, la laringe una mica més ampla, en general, eh? Tot i que els homes també tenen tot aquest registre cap a l'agut que també poden explorar. Però les més agudes, el que li diem whistle voice o veu de xiulet, és de les dones. Llavors, avui et vaig combinant una de greu i una d'aguda perquè vagis veient quines sensacions tens. M'agradarà al final que siguis una mica tu el que facis la conclusió
avui. Ai, Déu meu. Val. Intentarem.
Escoltem el primer.
Vinga. Nobody but you and me. We've got it together, baby. M'encanta aquesta cançó.
És un tamarro.
Vaig tenir una temporada molt loca, imagina't, si era loca, que em posava aquest tema... de despertador.
Uau, quin bon rotllo, no?
Em despertava així.
Uau, m'encanta.
Sembla que ho tornaré a fer, això.
Mira, jo també, eh? Despertar-te amb aquesta veu d'entrada que començo a parlar aquí. És bestial, m'encanta. Aquest és Barry White i el tema és My First, My Last, My Everything. Ell és de Texas, 1944, cantant, compositor, arranjador, productor... Els estils amb els que més ha treballat són disco, R&B i soul, guanyador de dos premis Grammy. I com escoltàvem, una veu molt greu, sí, molt ressonada, com gran, però alhora ben projectada.
És el Constantino Romero dels cantants.
Hòstia, sí, no? M'encanta. A mi és que les veus greus amb les que pots sentir com les cordes vibren,
sí, m'encanta. És bestial, és que vibres tu.
Què et dona, què et provoca tu?
Sensualitat.
Vale, sí, d'acord, jo també. Opino el mateix. Em fa gràcia perquè ell, buscant informació seva, diu en la seva biografia, explica que la seva veu greu va aparèixer de sobte quan ell tenia 14 anys, quan va fer el canvi, no? I aquell matí...
T'imagines fent el canvi a Barry White?
Hola, clar, mama, ja he tornat de l'oscul.
Doncs alguna cosa així devia ser perquè la mare diu... o sigui, diu la seva mare, quan ens vam despertar pel matí, jo vaig parlar aquell matí... El meu pit va vibrar tot, i no ens ho esperàvem gens, ni ella ni jo. I la seva cara va canviar, i amb llàgrimes als ulls va dir allò de «El meu fill s'ha fet un home!». M'encanta aquesta manera de ser dramàtica dels artistes americans,
sí,
no?
Sí.
Home,
sí.
Però, a veure, un drama havia de ser. Si tu estàs sentint la veu del teu fill, i de sobte un dia la veu del teu fill és aquí baix.
T'apareix Barry White. Clar, compte.
Sí, sí. Barry White. Vale, doncs ara ens n'anem a un exemple de la nota, una nota molt aguda. No m'ha donat temps d'identificar quina nota és, però és una nota molt aguda amb un riff vocal descendent que ens fa la Tori Kelly en una demostració amb dues persones al costat. Les dues persones estan allà al voltant. Ah, què estàs fent? Aviam, escolta'l.
Som-hi.
Good.
Com?
Doncs la mateixa cara que has posat tu és la que posaven aquests dos nois que hi havia al seu voltant, en plan, què fas?
Com? Però estava pràcticament xiulant amb la veu.
Però no, ho estan fent les cordes vocals.
Uau!
És fort, la sensació.
Uau!
La veu de xiulet és el registre vocal més agut de la veu humana. És el moment en el que els plecs vocals ja deixen d'estirar-se perquè no poden estirar-se més, no? Perquè per física ja no tenen més espai, i la seva oclusió és major. Només vibra la part més externa, o sigui, la capa mucosa, la part més externa de les cordes vocals. Si et poso un exemple, igual se't fa una imatge més clara al cap. Tu has fet mai allò amb els paperets dels carmels, que són aquests papers de cel·lofà?
Sí. Allò que molesta tant el teatre, el cinema.
Tibes... Oh, sí, exacte.
Per favor.
Si els tibes i tu bufes...
Sí, faig xulet.
Doncs és exactament el mateix principi.
Ah!
És exactament el mateix.
Boníssim,
amb les cordes vocals.
Tenim un carmelet, un paper de carmel. Dins la
clar,
bola.
Tenim un teixit elàstic
que
el podem tibar, i quan ja l'hem tibat del tot, ella, tibant més o menys, va buscant les alçades de les notes.
És però, molt clar, bèstia, això.
No és fàcil controlar-ho, això.
Clar.
És fort.
És
quina sensació t'ha donat?
Uau. Mira, t'anava a dir, però rectificaré, T'anava a dir alarmisme, o alguna cosa així, o estridència, o no sé com dir-ho. No, però et diré una altra cosa. Et diré direccionalitat en la intenció.
Caram.
Ara m'he passat, no?
Escolta, vols venir a fer de jurats?
No.
Eufòria?
No vulgueu aquesta estesitura. Però sí, no? Allò, intencionalitat. Diguem intencionalitat.
Vale, que guai. Jo vaig prenent nota, Sí, sí.
A tu no?
No ho sé. A mi sempre que l'escolto és com...
M'estic mullant jo.
Em sembla fantàstic, perquè jo em quedo així amb la boca, amb la mandíbula desencaixada, en plan, com ho fas? No puc fer-ho.
És molt bèstia.
Intento, ja ho estic intentant, Poder al final de la temporada ho aconsegueixo.
Sí?
Hi ha una noia de les d'Eufòria...
M'agradaria que celebressis la final d'Eufòria així.
Mira, challenge accepted, que diuen.
Val.
Hi ha una noia de les d'Eufòria que ja li he identificat que crec que sí que pot fer-ho. Llavors, em va dir, Clara, m'ajudes? Dic, sí, t'ajudo. A veure si a final de temporada podem posar una veu de xiulet dintre del programa.
Ui.
Tornem a una veu greu, en aquest cas,
sí?
Johnny Cash.
Uau!
Love is a burning thing, and it makes a fiery ring.
Era molt Johnny Cash.
Sí. Això és quan era jovenet, que vaig estar buscant diferents...
The Man in Black.
Exacte, li deien. I a més començava els bolos dient hello, I'm Johnny Cash.
I ja està. No hi ha res més.
És bo, això. Ell és d'Arkansas, però és que no vull dir Arkansas així, perquè no es pronuncia així.
Ah, no?
Arkansas.
Jo he dit sempre, tota la vida he dit Arkansas.
Ho sé, tots ho hem dit. però jo quan vaig estar als Estats Units tenia una amiga que era d'Arkansas, sí. I jo li preguntava, però where are you from? I ella em feia Arkansas. Dic, ui, no, aquest no el sé. No, 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 no me viene nada por Arkansas. I llavors m'ho escriu i dic, no, no, Arkansas. I clar, la noia es pujava de riure.
Encara hi ha rient, no? Val.
Tot el que... Johnny Cash és d'Arkansas.
Que ja escoltem greu aquí, eh? Però té un tema mític, Johnny Cash, que es diu Walk on the Line.
Que ho fa més agut?
Fa més greu, encara.
Més greu, ja.
Fa, acaba com amb Walk on the Line. És molt bèstia.
Molt bé. Sí, ell és un dels que té el registre més greu. De fet, buscava això, els cantants amb les veus més greus, i no hi havia dubte que Johnny Cash era un d'ells. Uh-huh. Ell va néixer el 1932, cantant, compositor, músic, actor. Se li atribueix l'etiqueta de rei de la música country. Uh-huh. I amb quasi 50 anys de carrera professional va vendre vora 90 milions d'àlbums.
Barbaritat.
Hola?
És una barbaritat.
Aquesta referència, jo crec que avui en dia, no estic segura si la gent jove entén això, perquè el concepte de vendre un àlbum...
Clar, ara ja...
No existeix.
Amb la digitalització ha canviat no només la forma de consum, sinó tota la indústria musical.
Sí. Per jo ara que em plantejo treure...
Jo entenc que ara els discs de platí i tots aquests premis que es donen...
No tinc ni idea si
ja no es deuen
existint.
Donar per venda de... No?
Bueno, es deuen donar per reproduccions o per vendes de temes.
Igual sí.
Sí, mira, jo ara que em plantejo treure nova música, sí. una de les coses que estic veient, que ja fa uns anys que va, perquè sóc una mica boomer, però és que no treus quatre temes de cop, o no treus un disc sencer de cop, sinó que vas donant pinduletes,
sí.
Amb això també se t'allarga una mica la campanya, també té el seu interès. Clar. Però clar, vas fent, ara treus un tema, d'aquí un temps treus un altre, i mm-hmm. poder al final... fas la col·lecció i dius, mira, tot això és un àlbum, no?
Ara que ho has dit, et mulles. Quan surt el treball
nou? Abans del juny.
Abans del juny.
Val. Ens ho posem. Aquí, Sí.
Val.
Sí, m'hi estic posant. És que, clar, no es pot tot.
Anem a una altra aguda?
Sí. La jefa.
I riu. Saps? Com qui...
És que, clar, aquesta és Maria Carey, de tota la vida. Té una agilitat i un control amb les notes de xiulet. O sigui,
És molt bèstia.
I aquesta noia ja, als anys, això, 90, ja feia aquestes coses. El que us deia de la veu de xiulet d'abans és una part del registre com limitada, perquè no tens molt rang allà,
clar, quan
no?
Tu has arribat allà...
Tampoc tens molt sostre, però mira el que fa ella. Vull dir que amb la veu de xiulet va fent salts, afina perfectament. A la nota on vol arribar, fa unes melodies que són més complexes, que no és que faci una nota o no sé què. No, és que et fa tota una melodia. Per mi, aquesta dona és com els Harlem Globetrotters de la veu.
Absolutament.
Saps allò que poder no escoltaràs un disc musicalment, no et suggerirà coses, però et fa riure.
Però sí.
Juga.
De
fet, aquesta és la sensació que jo tinc quan escolto algú fent whistle.
Absolutament.
O veu de xiulet, que em fan riure.
Absolutament.
I tornem a un altre dels
però,
greus.
Però, clar, les greus que m'estàs portant... Veig que jo sóc molt de greus, eh?
Per tu són normals. No els estàs portant com... Hola, que greu, no?
No, al revés. Les veus que estàs portant de greus... Podríem fer... Tu vas a la meva llista Spotify...
I són aquestes.
Són els primers. Són els primers. Si és que arriba un mite, però un mite... Posa'l.
A veure, la segona.
Sí
que arribes. Ja, molt bé.
Ja no arribes.
Leonard Cohen.
Quin clàssic, quin mite, quin geni de la música. I quin
ell
poeta.
És de Montreal, 1934, poeta, novel·lista, cantautor, un dels cantants i compositors més fascinants i enigmàtics de la dècada dels 60. He trobat que li van posar aquesta etiqueta. Aquesta cançó és un testimoni de la resistència de l'esperit i la capacitat de l'amor per conduir-nos a la llum a través dels moments més foscos.
Absolutament.
Llavors també la temàtica fa molt, no? La temàtica t'ajuda a que amb aquesta veu tan greu ens portis en aquest lloc tan fosc, no? Ell té una veu greu, en aquest cas, en aquest tall que us he portat, airejada i no tan projectada com les anteriors. No és dance me, no és dance me.
Exacte.
O sigui, no hi ha tanta projecció.
Ja ho feia tot així, eh?
Sí, sí, potser sí. És com que xiu-xiueja, però en greu.
Sí.
Xiu-xiuejar sembla que ho vas a fer a l'agut, però no, ell xiu-xiueja en greu.
Exacte.
I no sembla tenir massa elasticitat muscular, perquè no fa massa salts intervàlics, saps? Es queda... Saps com et deia abans de les veus dels nois d'Eufòria i les noies? Que n'hi havia un que tenia molta elasticitat perquè feia salts amb molta facilitat i, per exemple, n'hi havia un altre que no feia salts i no semblava que tingués tanta elasticitat muscular. Pues em passa una mica amb Leonard Cohen, això.
Que xulo.
Que li sona molt profund per com s'expressa també i que sembla que l'afecta molt, no? I també per això hi connectem, eh? I empatitzem amb el que
segurament.
Ell sent.
Segurament. Anem a l'última aguda?
Mira, l'última són les dues, perquè són unes fieres les dues. Una és la Maria Carey, que ja us l'hem posat, i l'altra és l'Ariana Grande.
Home. Uau.
És que això són les dues fent una melodia harmonitzada.
Sí, i de
alhora,
cop...
O sigui, no és jo faig el whistle, el xiulet a la meva bola, sinó
no,
em poso d'acord amb una altra, frasejo exactament igual, faig el mateix... No, no és una hòstia.
O sigui, no entenc com s'arriba a coordinar això, no ho podré entendre mai.
No, clar, elles dues tenen un domini molt gran d'aquest registre.
Perquè sembla que quan tu fas una... Quan tu cantes així, i quan dic així... Com que jo no hi entenc de tot plegat, ara no sabré dir-ho, però aquest...
Dibuix?
Riff,
sí.
No?
Melodia.
És el riff. Quan jugues amb tantes notes seguides i fas el dibuix, no? Ja deu ser difícil. Quan tu fas això amb aquest mode xiulet, deu ser dificilíssim de controlar i sembla que quan ho fas hagis d'anar una mica a la... Entenem-nos, a la teva bola.
Clar,
però
sembla que
hagi
de ser
música,
més senzill poder-ho fer sola, no?
Ah,
sí, a mi també m'ho sembla.
Clar, llavors, fer-ho la vegada i coordinar-se...
El
cap m'explota.
El que és bo de la veu de xiulet és que sembla molt més difícil del que és. Vull dir, les persones que poden fer-ho perquè tenen aquest registre no els hi costa gens.
Uau.
Llavors, amb elles els hi diran, vale, canteu diverses amb veu de xiulet i potser no els hi costarà...
Sí.
Aquesta era Ariana Grande, que ella és del 1933, va néixer a Florida, és cantant, actriu i empresària. Va començar la seva carrera amb 15 anys a Broadway, després va saltar a sèries de tele i, bueno, i a partir d'aquí ja... Què dir d'Ariana Grande, perquè és una bestiesa.
És una brutalitat de veu.
Sí. El control vocal que té aquesta noia també és impecable, eh?
Sí.
Vull dir que la tinc de referència moltes vegades a les classes de cant, que em fa molta gràcia que les meves alumnes vulguin cantar com gent que en sap tant, perquè per una banda els dic, ei, tranqui, perquè arribar allà és una feinada, però ho podem aconseguir,
sí.
Vull dir que no et frustris, però per altra banda està molt bé tenir aquests referents, no?
Clar,
tenir referents de gent que ho fa molt bé.
Tu diràs.
No sé. Tu quina conclusió treus d'aquestes veus greus i agudes?
Soc imparcial. Perquè jo acabo de descobrir avui que les veus greus m'apassionen. No n'era conscient, eh?
Que el que t'agradaven eren les greus.
Sí,
yeah.
No n'era gens conscient. Perquè em generen entre aquesta sensualitat i aquesta proximitat que les agudes no em generen.
A mi també.
No em genera la proximitat, l'agudesa. En canvi, les veus agudes sí em porten directament a l'espectacle.
Vale, clar, igual que a mi. A mi em fan riure les veus agudes, aquests whistles que sentíem, em fan riure, en canvi, les veus greus no m'estan fent riure.
No, clar, tot
seriós.
Em donen
profunditat o altres sensacions, no?
O reflexions, o el que vulguis, eh? En canvi, l'altre sí que em porta molt... Maria Carey, qui pensi en Mariah.
Mariah Carey.
Em transporta directament al show.
Sí, clar. Globetrotters.
És així.
Els del bàsquet.
És així.
Clar, jo penso que cadascú... O sigui, el que a mi m'agrada és que cadascú té el seu instrument i les seves eines i cada artista explora fins a on vol allò, no? I n'hi ha que això, que es queden amb 10 recursos, anem a dir, i amb això fan moltíssima art, sí. I amb això ja en tenen prou, però hi ha artistes que amplien aquests recursos i en tenen 50, i també em sembla, bueno, aquests em fan... L'estímul és diferent, no sé com dir-t'ho.
Clar, ara m'agradaria, per exemple, per dir-te Maria Grey, que és la que ha sonat molt, o Ariana Grande, o qui sigui, una veu aguda fent un cover de Dance Me to the End of Love de Leonard Cohen.
Han hagut.
On
la sensació del
elles...
tema no seria la mateixa.
Clar.
Gens.
Clar, precisament per això.
Va, un dia t'ho faig. Un dia et faré un parell de proves. Cantaré jo, vale? Us gravaré jo un parell d'exemples.
Què vol dir gravat? En directe.
No, gravat, perquè així ho pugueu sentir. Sense errors i coses d'aquestes.
Si tu els concursants d'Eufòria els fas fer en directe...
vale, ok, d'acord. Cap problema. També challenge... Quants challenge
ara
avui, no?
Ara t'estic fent... No.
No, perquè, clar, la sensació canvia molt.
Sí.
Un tema cantat amb greu i el mateix tema cantat amb un altre... D'acord, la setmana que ve, ja està.
Val.
Dit i fet.
Val. La setmana que ve, ella no ho sap. La setmana que ve li proposaré un altre challenge.
En directe?
Sí.
No m'ho diràs abans, oi?
No.
Que no m'ho podré preparar. Que a mi m'agrada preparar-me.
No. Tindràs espai perquè t'ho hauràs de preparar. Però tindràs espai per preparar-t'ho, diguem-ne. Vale. Ja t'ho dic ara. No us perdeu la secció de setmana que ve.
Ai, quina por!
I el que li proposaré a Clara Luna. Clara, gràcies.
Ens veiem la setmana que ve, doncs.
Vinga.
Ràdio Estel.
Dimecres 21 de febrer, 2:45 de la tarda, Palau Robert, 100 anys de ràdio a Catalunya. El Fabricació Pròpia, en directe.
La meva vida és la meva sort.
Què més vull?
Programa especial del Fabricació Pròpia. Ens visitaran Ginestà, Quim Morales, Òscar Dalmau, Antoni Bassas, Arribar i Ploure i molts més. Dimecres 21, a partir de 2:45 de la tarda, el Fabricació Pròpia en directe des del Palau Robert, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Els podcasts de Ràdio Estel et milloren el dia. Amb els millors vins, la millor música, les millors propostes culturals, les millors històries i, en definitiva, el millor del millor. Entra a radioestel.cat, a l'app de Ràdio Estel oficial o a Spotify i enganxa't als nostres podcasts. Millors? Impossible.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Viure en salut, amb el doctor Jacinto Valverde.
Vinga, doncs ara mateix a punt d'arribar... Bueno, quan comença així la frase, anem malament. Ja us ho diré ara quan arribem al punt horari. I és que gairebé passen 8 minuts. Ara sí que he començat bé. 8 minuts que passen de 12:45 del migdia. És el moment de tornar a obrir les portes del Viure en Salut. Aquest espai, un clàssic de la casa que tenim aquí als matins, al nostre dial, a la sintonia de Ràdio Estel, dins dels continguts de la caravana. Ara Joan Trias fa descansar la gola, a més, després d'aquesta secció que parla justament de veu, doncs no està malament que calli una estoneta amb tot el carinyo, conductor i alma mater del programa. S'agafa aquests minuts per respirar enmig de les seves 6 hores de directe. Per tant, ja ho sabeu, cada dia de dilluns a dijous en teniu aquí portant endavant aquest espai, acompanyant-vos i tractant de donar solucions als vostres problemes de salut de la mà dels amics de Marnis. Ai, Marnis, quina meravella. Els amics de Marnis són superexperts, saben perfectament com cuidar-nos, quins productes necessitem per cada cas i sempre són garantia de qualitat. Per tant, canvia la caravana. Ara Trias descansa una estona i entrarà, i està calentant a la banda, el doctor Jacinto Valverde, el nostre metge de confiança, la saviesa, l'elegància i l'humor en directe des de Madrid. Mentrestant, mentre el saludem, jo us recordo que Viure en Salut és l'espai de salut i benestar al qual podeu preguntar qualsevol dubte mèdic. Això serà fins a la una del migdia, però estem oberts 24 hores. Podeu enviar un missatge de veu o un missatge per escrit Quan us vingui de gust, quan us vingui millor, quan us en recordeu, en qualsevol moment ens arriba el vostre missatge i nosaltres el tractem. Com ho podeu fer? Us ho expliquem.
Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel. 663-99-30-62. 663-99-30-62.
Importantíssim aquest número de telèfon, el 663-99-30-62. Aquest número és veritablement una clau en sobre les portes d'aquest espai del Viure en Salut. I aquí podeu exposar-nos, com us deia abans, el vostre cas, la vostra consulta, un dubte que tingueu. A lo millor no és per vosaltres, és per algun ésser estimat, algun veí, algun conegut. Doncs mira, està passant això, està passant allò. Què ens podria dir el doctor? Aquest és el número, 663-99-30-62, 663-99-30-62. Que no us ve bé el número de telèfon, el missatge de veu o per escrit? Doncs no us preocupeu perquè tenim una altra via de contacte, que és el correu electrònic. A la següent adreça, si us plau, lacaravana@radioestel.cat, lacaravana@radioestel.cat. Aquí ens exposeu el vostre dubte o la vostra pregunta i nosaltres encantats de comentar el vostre cas amb el nostre doctor. Ara sí, moment de saludar el doctor Jacinto Valverde, moment sempre àlgid aquí en el nostre programa, la nostra sintonia. Ja nos està escoltant des de Madrid. Buenos días, doctor.
¿Qué tal, Rafael? Muy buenos días.
Ay, Rafael, Rafael. ¿Cómo me gusta cuando me llaman Rafael? Yo, exacto, ahora me están, desde el control técnico, Albert Feixas.
¿Sabes?
Dime.
¿Sabes que Rafael, sí, toda familia que tenga más de un varón en Córdoba?
Sí.
Yo soy de allí, como ya sabes.
Sí.
Tiene un Rafael en la familia.
¿Tú tienes? ¿Tienes algún Rafael?
Sí, yo tengo, bueno, yo tengo tíos y tengo un hermano sí, que se llama Rafael, por supuesto. ¿Por qué? Porque San Rafael es el custodio de la ciudad de Córdoba.
Ah, muy bien. El arcángel San Rafael.
El arcángel San Rafael es el custodio al cual se le tiene una gran veneración.
Y no sé si sabes, ya puestos, y ya que este espacio es Viure en Salud, vamos a enrollarnos un poquito con mi nombre esta vez. ¿Qué significa la traducción, el significado del nombre? Es medicina de Dios o Dios sana. Es decir, tiene que ver con la curación también el nombre. Pues yo te digo una cosa, un pequeño paréntesis ya que estamos, y lo explico en antena. Es un nombre que durante muchos años me parecía pues como muy solemne y siempre decía Rafa. De hecho, aquí en la radio soy Rafa Sanahuja, ¿no? Rafa. Pero cada vez me gusta más el nombre completo, Rafael. Me parece que tiene como solera, como entidad. Creo que estamos a favor.
Es de persona importante.
Es de persona que tiene su peso, ¿verdad? Esté donde esté, tiene su peso.
Caché, que tiene ahí su... Sí.
Sí, además es un nombre muy versátil, porque tú dices Rafa y te suena a Rafa, el del bar, el camarero del bar, y dices Rafael y tiene que ser, yo qué sé, el presidente de alguna asociación importante o algo así.
Ya le pones el don Rafael.
Bueno, ah, claro, si ponemos... Mira, pues voy a incorporar también don Rafael. A partir de ahora,
claro,
hago un llamamiento, por favor, me llamáis de don Rafael, y vamos a alcanzar otro estatus. Bueno, comentado mi nombre, que todo ha venido porque me has llamado Rafael y me ha gustado, Jacinto. Venga, tengo aquí preparada una consulta. Perdona, que esta mañana te he dicho, Jacinto, hoy te doy barra libre. Háblanos de lo que quieras, que también me gusta mucho que tú elijas un tema antes de pasar a las consultas. Por lo tanto, no sé si has tenido tiempo de pensarlo y de plantearnos algún tema y algunas recomendaciones en el plano de salud y de bienestar.
Pues sí, como que nos vamos a hablar hoy de una cosa curiosa que afecta a más gente de lo que crees. Lo que pasa es que muchas veces ni lo comentas, que es el tinnitus.
Uy.
O acúfeno, o ese ruido que muchas veces tenemos en los oídos.
Ah, vale. Sí.
Ahora sí sabes lo que es.
Sí, ahora sí, por supuesto. Entonces,
pasa que los términos médicos son tinnitus, con doble N, tinnitus, o acúfeno, que es como la mayoría de la gente lo suele reconocer. Entonces, es la percepción de un sonido subjetiva cuando no hay una fuente externa que lo esté produciendo.
Vale.
Con lo cual solo lo percibe la persona que lo está sufriendo. Uh-huh. Entonces, ese ruido se puede manifestar por muchísimas formas. Pues puede ser en un oído o en ambos oídos o a nivel de la cabeza.
Sí.
Puede ser de mayor o menor intensidad y cada uno lo percibe de una manera diferente. Hay quien lo percibe como si fuera un timbre, como si fuera un zumbido, como si fuera un rugido, un silbido, un tarareo, un chasquido, un siseo. Todo eso son distintas manifestaciones sintomáticas del acúfeno. ¿Qué ocurre? Que cuando esto es intenso o estás en el silencio de la noche,
claro,
es insoportable.
Hombre,
no deja ni siquiera conciliar el sueño.
Madre mía, ya lo creo. Debe ser muy molesto.
Exactamente.
Sí, sí.
Molestísimo. El problema que tienen este tipo de síntomas, de problemas del oído, es que, salvo que tú estés expuesto a un ruido grande, como pueden ser los DJs o la gente que trabaja con martillos neumáticos, antiguamente, ahora ya todo el mundo o trabaja en la noche o está expuesto a grandes ruidos, ahora ya es difícil porque todo el mundo pone ya sus protectores de los oídos.
Vale.
Muy frecuente en los cazadores, sobre todo en el cazador también por los ruidos, o tienes una pérdida de audición brusca, o tomas algún medicamento que te lo haya producido. A veces un simple tapón de cerumen te puede producir esta sensación.
Sí.
Pues no se sabe por qué se produce el ruido.
¿Sabes? Es de estas cosas misteriosas, ¿eh?
Sí, de estas cosas. O sea, a no ser que haya una relación causa directa. Pues llevo, me han diagnosticado una enfermedad del oído interno o tengo un tumor en el oído interno. O chicos, yo pego tiros todos los días o algo así. La mayoría, el porcentaje muy elevado de personas que tienen estos problemas no se sabe por qué se producen.
Vaya. ¿Vale?
Se cree que puede ser una afectación no ya solo del oído, sino que como todos los sentidos nosotros los interpretamos con nuestro cerebro, o sea,
sí,
tú ves con tu cerebro, tú hueles con tu cerebro,
claro,
tú tienes el gusto con tu cerebro, todo, pues quizás también sea una interpretación errónea de algún estímulo de nuestro oído interpretado mal por el cerebro.
Puede ser neuronal, pues, en este caso, sí, sí.
Claro, o sea, puede que más que sea el órgano Diana, sea el órgano central el que esté afectado.
Vaya, vaya. Y perdona, pero ¿tiene tratamiento o soluciones?
No.
Es complicado, ¿eh?
Salvo que haya una relación causa directa entre una enfermedad del oído, una infección, un tumor, un menier o un tapón de cerumen, no se sabe muchas veces por qué se produce el ruido. ¿Vale?
Bueno, bueno. ¿Y como mínimo alguna manera de atenuarlo un poquito, de ayudar? Esto como...
Entonces yo siempre recomiendo, aquí volvemos otra vez, por supuesto, el diagnóstico primero vas a tu médico de cabecera,
sí,
que se lo comenta, te mirará los oídos, si es un tapón te lo intentará quitar y a veces se soluciona. Si no, ya te tendrá que mandar al otorrino para que haga pruebas a ver si hay algún tipo de disminución de la audición que también sea la causa de este ruido en el oído, ¿no?
Vale.
Yo aquí recomendaría, independientemente de la... Se han utilizado todo tipo de estrategias medicamentosas con este tipo de problemas sin lograr un éxito importante, ¿vale? Con la complementación alimenticia tenemos el mismo problema, pero bueno, yo siempre recomiendo que al tratamiento indicado por tu especialista,
sí,
únele el efecto beneficioso que siempre va a tener, aunque sea poco, medio o todo, de los omega 3.
Sí.
Yo con que simplemente tomando el omega 3 le disminuyas la intensidad del ruido lo suficiente para que pueda descansar y dormir por la noche.
Bueno, pues ya es mucho. ¿Vale? Ya es mucho.
Es mucho.
Sí, sí.
Entonces, que empiecen a tomar dos capsulitas de Omega Mar 1200 todos los días antes de desayunar.
Mira, ya me lo había apuntado porque yo creo que es uno de los productos estrella de Marnis. Sirve para prevenir muchísimas cosas, para que nuestra salud esté pues en plena forma. Este producto, los beneficios, como siempre nos recuerda Jacinto Valverde, de los aceites Omega 3... En este caso el Omega Mar 1200, dos cápsulas al día, y esto es beneficioso en múltiples direcciones de nuestra biología y de nuestro organismo, también para prevenir a lo mejor y para difuminar un poco si tienes este acúfero o tinnitus, como nos ha explicado al principio Jacinto Valverde. Y yo os recuerdo, antes de pasar a las vuestras consultas, que los productos que nos recomienda el doctor els podeu trobar a Herbolaris para farmàcies i farmàcies. La pàgina web sempre és una gran idea. Podeu entrar, xafardejar, fer una ullada. Veureu com de gran i com de acurat és l'univers Marnis. Però sobretot, acudiu a la vostra parafarmàcia o farmàcia de confiança, també Herbolaris, i allà podeu trobar o demanar qualsevol producte natural de Marnis. Venga, doctor, pues vamos a pasar a las consultas particulares después de ayudarnos un poco a entender cómo funciona esta enfermedad que yo desconocía el nombre, sí que desconocía la existencia, de hecho, tengo algún familiar que la padece y es bastante molesto. Pero ayer se nos quedó una consulta que, ¿te recuerdas que te dije? Creo que tira, o por lo menos la duda, es si es un problema de tiroides y me parece que es interesante porque nunca nos había llegado una consulta sobre esta enfermedad, sobre tiroides. Entonces, yo te leo lo que nos ha escrito la oyente. En este caso es Clara de Reus, dice que tiene 48 años y dice que experimenta últimamente cambios de humor, un poquito de aumento de peso y un poquito de fatiga. Entonces dice que algunas personas, dice ella, nada es del todo preocupante, pero lo nota y lo padece. Entonces, algunas personas le han sugerido que podría ser un problema de tiroides. Y entonces ella dice que es muy partidaria de los enfoques naturales y se pregunta si hay a lo mejor alguna cosa, alguna dieta o algún complemento de Marnis que pueda equilibrar estas hormonas de manera natural. Evidentemente, ya sé lo que le vas a decir primero, que es que vaya al médico, eso está claro, ¿eh? Que vaya al especialista, al CAP como mínimo, y que lo comente. Pero también le podemos dar tu opinión, de hecho por eso has escrito y muy agradecidos, de modo que vamos a ver que le podemos contestar a Clara de Reus.
Hombre, vamos a ver, una disfunción de la glándula tiroidea se puede manifestar dependiendo del tipo de disfunción que sea, porque puede ser hacia una hipofuncionalidad, quiere decir que sea hipofuncionante, o todo lo contrario, que sea una hiperfuncionalidad, que es que funcione más de lo habitual. Pues en esa banda de hipo, normo, hiper, tras tener un síntoma o el contrario.
Vale.
¿Vale? O sea, fíjate si es complejo.
Sí, sí.
El tema de intentar simplemente con signos y síntomas, pues saber si tienes una hipo o una hiper. Los hay.
Porque, perdona, Jacinto, perdona que te interrumpa. Para centrarnos, porque a mí también me ayuda preguntártelo. La glándula tiroidea, ¿la tiroides exactamente qué regula en el organismo?
Es como si dijéramos la energía de tu cuerpo.
La energía, vale, vale.
La hormona tiroidea, las hormonas tiroideas son las que van a actuar a distintos sistemas tisulares de tu cuerpo, dándole energía. Actúan a nivel de todo tu organismo. Vale,
vale.
Entonces, si tú esa energía la fabricas poco, ¿qué ocurrirá? Pues que funcionas poco a todos los niveles, ¿vale?
Vale.
Si tú esa energía fabricas demasiado, pues vas como una motoreta, vas totalmente...
Claro, vas revolucionado, ¿eh?
¿Vale? Exactamente. Entonces va revolucionado tu corazón, va revolucionado tu metabolismo, va revolucionado todo tu sistema endocrino.
Sí.
Si fabricas poco, pues tu corazón va más lento, tu sistema endocrino va más lento, todo funciona mucho peor. E incluso hay muchos hipotiroideos que aumentan de peso.
Exacto.
Entonces,
sí.
El tiroideo lo que hace es adelgazar de peso.
Vale.
O sea, por eso te digo que el clínico sí que tenemos cierta experiencia ya cuando tú ves a una persona que dice, uy, pues este tiene ciertos rasgos de hipofunción tiroidea,
sí,
o tiene ciertos rasgos de hiperfunción tiroidea. Luego hay cosas intermedias porque hay inflamaciones del tiroides agudas o subagudas que se pueden manifestar dependiendo de la fase en la que lo encuentres, en hipo o en hiper.
Vale.
O sea, es complejo. El tiroides a mí me gusta mucho, pero es una glándula interesante, bonita, pero compleja de regular, ¿vale?
Vale, vale.
Bueno, pero a grandes rasgos es eso. Hoy día, ¿qué ocurre? Que tenemos métodos diagnósticos muy buenos para rápidamente, si tú tienes alguna sospecha, hacerlo. Y sobre todo en nuestros mayores, que ya por la medicación que muchas veces toman, por los años, por desgaste, casi todos tienden a tener una hipofunción tiroidea,
vale,
habitual,
vale,
en la gente mayor. Por eso, en los protocolos de estudio de nuestros mayores, a casi todos se le pide pruebas de función hormonal tiroidea para ver, detectar si tiene alguna, está iniciando una hipofunción, ¿no? Entonces, con la analítica, con la ecografía, con la gammagrafía, con la resonancia y con el escáner, hoy diagnosticas fácilmente qué problema puedes tener en el tiroides. Y la forma más natural de tratar un tiroides, si es porque te falta la hormona, hoy día en farmacia se fabrica esa hormona tiroidea, que es la que tienes que tomar si tienes un déficit, o si no, aplicar técnicas medicamentosas o de rollo o de yodo radioactivo para frenar la glándula si es hiperfuncional.
Tengo la sensación, porque sabes qué pasa, que Jacinto, que yo he conocido personas con pues estas disfunciones en la tiroides, personas muy cercanas, que no siempre ha sido tan fácil regularlo o modificarlo o incluso diagnosticarlo. Pero claro, estamos hablando de personas que yo conozco desde hace muchos años. Lo que quería decir es que tengo la sensación de que la medicina en este sentido ha dado pasos agigantados, ¿no?
O sea, es que dentro de los problemas tiroideos tienes hipotiroidismo, que es hipofunción primaria, subclínica, síndrome eutiroideo de enfermo, hipotiroidismo central, luego pasas al hiper y tienes hipertiroidismo subclínico, primario, central. O sea, que es que no es tan fácil.
No, ya lo veo ya.
Es una glándula compleja y por eso muchas veces el diagnóstico no siempre se manifiesta clínicamente o con algún signo,
¿vale? Claro.
Muchas veces tienes que ir a buscarlo y por eso los protocolos tuyos de actuación, nosotros los clínicos casi siempre pedimos por lo menos una TSH, que es como si usáramos la hormona tiroestimulante, que es como si usáramos el impulso que da el tiroides a tu hipófisis para decir, oye, que estoy detectando que estoy bajo en función, ponte a fabricar más, ¿no?
Muy bien.
Eso se detecta rápidamente y te lo dan con relativa rapidez y te dan mucha información de cómo está tu tiroides de funcionamiento.
Fantástico. Mira, es que me ha gustado mucho porque ya te digo que es un tema que me ha tocado a veces de cerca y escucharte hablar pues me ha servido para entenderlo mejor.
Yo con que lo hayas entendido y los oyentes.
Yo creo que sí, y seguramente Clara de Reus, que ya anunciamos ayer que trataríamos el tema, seguro que también le ha ayudado como nos ha ayudado aquí, porque también teníamos a todo el mundo atento a tu explicación. Yo ya sé que es un tema muy complejo, pero desde el punto de vista de la complementación alimenticia, ¿se puede prevenir de alguna manera? ¿Hay algo que nos va a beneficiar? ¿Qué nos puedes decir?
Bueno, yo aquí utilizaría a lo mejor el efecto que puede tener los omega 3, pero desde el punto de vista del omega 3 vegetal,
vale,
el marino, porque podríamos a lo mejor, si no en ese sentido, enmascarar algún tipo de problema que tuviéramos en ese sentido, ¿no? Entonces yo aquí quizás recomendaría un omega que fuera más bien más completo, pero que siempre fuera de origen vegetal. Entonces recomendaría tomar el omega 3, 6, 7, 9.
El 3, 6, 7, 9, perfecto.
No es nada específico de ningún problema tiroideo, por supuesto que no, pero te va a ayudar en otras cosas. Y aquí a lo mejor también 15 mililitros antes de comer.
Es que recordemos que perdón, que Maris tiene una serie de productos, y esto me ha gustado mucho cuando lo has comentado, Jacinto, que si los incorporamos ya, incluso en plena salud, podríamos decir, todo lo que nos va a aportar es beneficio y prevención. Uno de ellos, siempre lo decimos, son los beneficios de los aceites omega 3, que en este caso tiene varios productos Marnis, muy interesantes todos ellos, pueden ser más o menos específicos, pero en este caso es que siempre va a ayudarnos en distintas direcciones, porque antes, por ejemplo, con el tema del zumbido en el oído, también hemos hablado de que esto puede ayudar en determinados momentos y de determinadas maneras. Por lo tanto, es que esta es buena idea. Doncs mira, avui se'ns ha anat... Uy, se nos ha ido, me paso al catalán. Se nos ha ido el tiempo con esta consulta. Estoy contento, porque creo que se merecía tiempo y ya mañana tendremos tiempo de rematar la semana y de plantearte el resto de consultas que tenía preparadas. ¿Vale, Jacinto?
Como tú quieras. Soy asignado a lecciones magistrales.
Fantàstic. Jo us recordo que els productes que ens recomana el doctor, ja sabeu, els podeu trobar a Herbolaris per a farmàcies i farmàcies. També podeu consultar la pàgina web, tenen allà catalogats tots els productes de Marnis, però sobretot farmàcies per a farmàcies i Herbolaris, i allà podeu trobar o demanar qualsevol producte natural de Marnis. Jacinto, un placer enorme, como siempre, ánimo con tu miércoles en medio de la semana y nos escuchamos mañana. I vinga, nosaltres que estem a punt d'arribar a la una del migdia ja esteu farcits de consells per portar millor la vostra salut i el vostre benestar. Ara de seguida recull informatiu en el butlletí que ens faran la Júlia Julve i el Pol Corredoira. Informació general i esports, el darrer minut de cada cosa i després la darrera hora de la caravana. Avui agafem la carretera i la manta de la mà de Diego Gómez, que ens farà una passejada per Catalunya. Connectarem amb la girocleta a veure per on ens porta també la Olma Giró i rematarem tot plegat amb una mica de disbauja foro cotxera. Això és la caravana.